les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
Sovint tenim la sensació que la relaxació dels comportaments morals dels eclesiàstics és quelcom propi del món contemporani i potser no és del tot cert. Ens sembla que al món medieval o a l'època moderna l'Església havia de ser molt més intransigent amb conductes que avui podríem qualificar de poc canòniques, quan en realitat el compliment de les normes dictades per l'ortodoxia era una de les principals batalles dels visitadors. Gràcies a les visites pastorals dels bisbes o dels arcabisbes, a les seves respectives parròquies podem conèixer de primera mà quina mena de vida portaven els capellans de les nostres diòcesis, i alguns no destacaven excessivament pel compliment de les normes canòniques. Alguns vivien en concubinatge, d'altres eren jugadors empedernits, també n'hi havia de blasfems i de bon bevedors. Un bon panorama. Avui, a les portes de Troia, ens acostarem a la vida dels capellans del bisbat d'Urgell al segle XIV gràcies a la visita pastoral de 1312-1315, un informe detallat de vicis i praxis de moral dubtosa que no us deixarà indiferents. Només us direm que a l'Urgell d'aquell temps, més de la meitat de capellans no complien amb el vot de castedat i vivien en concubinatge. Benvinguts a les portes de Troia. I benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia, aquest programa per ser el segle XIV. Avui parlarem de capellans, ho farem com sempre amb els nostres historiadors de capçalera. Benvingut, Oliver Vergés.
Moltes gràcies.
Ja a l'any 1000, la reforma gregoriana pretenia acabar amb la simonia i el nicolaisme, no?
Efectivament, potser primer
què és
caldria
això de simonia i nicolaisme.
Potser primer caldria un aclariment, d'una banda la simonia era la compra de càrrecs eclesiàstics, és a dir, una persona que volia ser, doncs, per exemple, bisbe o arcabisbe, pagava una quantitat de diners a una autoritat, normalment laica, un comte, un rei, fi que se li fos donat, doncs, aquest càrrec, no? I el nicolaisme era el fet, doncs, de viure això en concubinatge, de viure amb parella, el cas dels capellans. Llavors, a l'any 1000 hi ha la reforma gregoriana, que més que reforma gregoriana, podríem dir que és una gran transformació de l'Església que comença des de la segona meitat del segle X i s'allarga ben bé fins a finals del segle XI, a l'època del principi de les Croades. Realment hi ha una reforma que pretén acabar amb aquestes pràctiques i que intenta solucionar totes aquestes qüestions. Tot i així, pel que fa a la simonia i al nicolaisme, diguéssim que no ho aconseguirà del tot, perquè, com avui tindrem ocasió de veure, hi ha algunes quantes pràctiques del segle XIV que ens demostren que els canvis i les transformacions que s'havien intentat aplicar a l'any 1000 no havien funcionat.
Molt bé, doncs ho veurem al llarg del programa d'avui. Benvingut també, Alberto Reche.
Bones.
La voluntat de controlar la sexualitat ha estat una tendència secular de l'Església? Per què això?
Bueno, de fet, la tendència de controlar la sexualitat és una tendència de qualsevol poder al llarg de la història, no? Perquè si entenem que el control del cos és política, al final controlar la sexualitat, però no només la pròpia, sinó l'aliena, és un mecanisme de control polític, un mecanisme de fer política o de fer poder molt, molt potent, no? cal pensar en la ciutat d'avui en dia què es pot fer, què no es pot fer, com és moltes vegades la pròpia legalitat, el poder polític, el que marca aspectes de control de sexualitat o de pràctiques acceptades o no. Dit això, sí que en el cas de l'Església hi ha una lluita, com tu deies, secular entre el que està permès i el que no està permès, i fa bona aquella frase de que voler no sempre és poder, no? Hi ha una alta jerarquia eclesiàstica que moltes vegades vol imposar certes conductes, o paulatinament al llarg dels segles vol intentar imposar certes conductes que no sempre havien estat mal vistes per l'Església, no havien estat legislades per l'Església, perquè, per exemple, el cristianisme primitiu en aquests aspectes moltes vegades ni es fica, no? Serà, com deia l'Oliver, a mesura que l'Església creix com un organisme polític, com un organisme de control polític, que necessita legislar sobre segons quines coses. Ara bé, com anirem veient avui, una cosa és voler fer-ho i una altra cosa és poder fer-ho, no? I fins i tot en una època, com deies a la introducció, tan moderna, entre cometes, com principis del segle XIV, ens trobem que una cosa és el que diu l'Església o el que a la teoria s'hauria de fer, i una altra cosa és el que fa més de la meitat o la meitat dels capellans d'Urgellencs a principis del segle XIV. No? I no perquè els capellans d'Urgell siguin especialment viciosos o mala gent, sinó perquè és una pràctica comuna a tot l'Occident europeu.
Molt bé, avui de manera especial comptem amb la presència del Josep Palau, doctor en Història i professor a la Universitat Pompeu Fabra. Ell és especialista, entre altres qüestions, el tema que avui ens ocupa. Ho ha estudiat a la seva tesi, el bisbat d'Urgell i l'inici del segle XIV a través de la visita pastoral de 1312-1315. Benvingut, Josep.
Moltes gràcies.
Quant costes a la vida dels capellans urgellencs del segle XIV, t'escandalitzes amb alguns dels seus comportaments?
Bueno, jo no. Més aviat et poden sorprendre, però com que són comportaments que, diguéssim, són inherents a l'ésser humà, doncs tampoc t'has d'escandalitzar tant. El que sí que et pot sorprendre és trobar-te'ls fa 700 anys i amb un estament com és l'eclesiàstic.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Doncs, com sempre, comencem per posar-nos en context, en aquest context del segle XIV, de la vida dels capellans d'aleshores. Josep, comencem per saber què és una visita pastoral.
Bé, doncs una visita pastoral és una de les coses que s'obligava a fer els bisbes ja des d'antic i consistia bàsicament en que el bisbe d'una diòcesi anés per les esglésies d'aquesta diòcesi comprovant l'estat de l'edifici, és a dir, dels temples, però també l'estat moral, podríem dir, de tant de capellans com de parroquians. Això es feia no només per veure com estaven les coses, sinó també, en el cas que estiguessin malament, reformar-les, tant pel que fa a l'edifici com pel que fa a la moralitat. Això com es feia? Doncs se seguia normalment un protocol que vindria a ser que el bisbe avisava els rectors de que aniria a fer la visita. Normalment era per carta o també podia ser boca a orella, i els deia que tal dia hi aniria, perquè estiguessin preparats no només el capellà per rebre'l, sinó també un seguit de parroquians que fessin de testimonis de les preguntes que havia de fer per comprovar tots aquests aspectes. Llavors, quan arribava la parròquia en qüestió o a l'església, es feien un seguit de cerimònies eclesiàstiques i després es passava a comprovar primer l'estat de l'edifici i després a comprovar l'estat de la parròquia, en el sentit de comprovar els capellans o el clergat en general i els parroquians. Tot això, com he dit abans, ho feien per veure com estava i corregir els possibles problemes. A més, estaven molt ben organitzats, perquè tot això ho feien a través d'un qüestionari que estava establert prèviament amb les preguntes que havien de fer. En el cas de la meva visita no s'ha conservat, però sí que s'ha conservat en altres visites, i més o menys sempre eren el mateix tipus de preguntes. Per tant, hem de suposar que els problemes que es trobaven sempre acostumaven a ser els mateixos i a tot arreu. Aleshores, un cop fet tot això, doncs redactaven el que s'hi trobaven, que és el que se'ns ha conservat i a partir del qual podem estudiar quin era el comportament i les coses que podíem trobar en una parròquia qualsevol del segle XIV.
Molt bé, i ara que ja sabem una mica més què és una visita pastoral, Josep, si ens pots explicar breument una mica la visita pastoral que tu has estudiat, ja ho hem introduït al principi, era una visita pastoral del segle XIV, on s'ha conservat, quina informació porta...
Vale, la visita que jo he estudiat, tot i ser del Bisbat d'Urgell, es conserva a l'Arxiu Episcopal de Vic i, com ja hem dit abans, abasta el 1312 al 1315. Són 8 volums, vale? Per tant, és bastant grosseta, i... les visites pastorals són una font extraordinària a nivell d'història local, d'història de l'Església, d'història de la religió, perquè ens aporten molts temes. Perquè en aquell moment, com ja deu saber, la parròquia no només era l'Església, sinó que també era el conjunt de la gent que vivia en aquell lloc. Podríem dir, entre moltes cometes, venia a ser el municipi de l'època. Amb la qual cosa, a part de temes eclesiàstics, doncs en surten molts altres temes. Aquesta visita, a més, és molt interessant perquè no és una visita corrent. Vale? Normalment les visites habituals que ens trobem és el bisbe visita la seva diòcesi i prou. En aquest cas es tracta que l'arcabisbe de Tarragona, per una gràcia del papa Climent V, visita totes les diòcesis que estan subjectes a l'arcabisbat de Tarragona. Amb la qual cosa és especial perquè... com que visita les seves diòcesis subjectes, també visita la figura del bisbe, que no ens ho trobem en les altres visites, perquè evidentment ell mateix no es aniria a interrogar a ell mateix. Malgrat que només se'ns han conservat la de Vic, sembla que hi ha indicis que es devia fer a la resta de diòcesis, i per documents indirectes tenim proves que almenys a Barcelona també es va fer, tot i que no es conserven els documents. I per què es conserva Vic? Doncs perquè el visitador... que va fer aquesta visita a Urgell, era un canonge de la Seu, que era Galceran Sacosta, que anys després d'aquesta visita va esdevenir el 1328 bisbe de Vic. I suposadament se devia endur tot el que tenia allà a la Seu quan va tornar a Vic, i entre les coses que es van dur hi hauria aquesta visita.
Sí, és molt interessant com a vegades és el factor humà, el factor personal, el que permet que es conservin algunes coses, no? Una de les coses que veuríem molt malament, potser, els bisbes medievals, que és la patrimonialització del càrrec, no? De fet, és el que ha permès que es conservi la visita. Jo tindria una pregunta. Quan parlem de bisbat d'Urgell a principis del segle XIV, quina demarcació territorial o quin territori ocupa més o menys, per fer-nos una idea de... Sí.
Ho traslladarem a l'actualitat, més o menys... Bueno, de fet, era el bisbat més gran de Catalunya, i més o menys abarcaria... la província de Lleida, però amb algunes excepcions, per exemple, sense la Vall d'Aran, que corresponia al bisbat de Comenge, i no exactament tota la província, serien les comarques del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, el Berguedà, el Solsonès, la Cerdanya, incloent la part que avui en dia és francesa, Andorra, i també algunes parts del Ripollès, la Noguera, l'Urgell, la Segarra i el Pla d'Urgell. Però el bisbat d'Urgell, a més... tenia una peculiaritat que no tenen els altres bisbats, que és que a l'interior del seu territori hi havia unes demarcacions exemptes que no pertanyien a cap diòcesi, que eren, per exemple, l'abadiat d'Àger, la Pabordia de Mur o el monestir de Gerri. I aleshores, si avui en dia organitzem el territori en comarques o províncies, com que era tan gran aquest bisbat, estava dividit en 9 deganats, vale? Que, per fer-nos una idea, serien també com una espècie de comarques a l'època en les quals s'agrupaven les parròquies.
Molt bé, Josep. Comencem a parlar de la nostra visita pastoral, la visita de 1312. Què ens pots dir del plegat?
A veure, és una visita una mica rara per tot el que ja he anat dient, perquè normalment quan tu agafes una visita normal i corrent la fa un visitador, comença un dia i acaba un altre. Aquest està bastant barrejat, hi ha més d'un visitador, i hi ha alguns deganats d'aquests que us comentava que es visiten 3 vegades, uns que es visiten 2, amb la qual cosa no hi ha un inici així que puguem dir va començar tal dia i va acabar tal dia, perquè hi ha visites simultànies. Com també us deia, en teoria el visitador delegat per l'arcabisbe de Tarragona per fer la visita al bisbat d'Urgell era el canonge Gansala Gansa Costa. Però aquest canonge no li devia agradar gaire viatjar pel seu territori i només visita els voltants de la Seu i la Cerdanya. I al seu torn delega tota la visita al bisbat a uns altres 13 visitadors, que solen ser rectors de parròquies, altres canonges, i ho fan durant aquests 4 anys, i com us deia, alguns deganats els visiten 3 anys i altres 2. I la visita en si, podem dir que comença amb la visita el 1312, al desembre de 1312, a la Seu d'Urgell, visitant primer el bisbe, després els canonges i finalment els parroquians de la ciutat de la Seu.
Doncs entrem ja en matèria i anem potser al que ens interessa ja de saber una mica aquesta moralitat, aquesta actuació dels capellans urgellencs. Sovint l'Església prohibia els jocs d'atzar i aquesta prohibició de potser no era del tot seguida ni pels mateixos capellans. Sabem alguna cosa dels urgellencs i de la seva participació en jocs d'atzar?
I tant. Tot i que no ens expliquen gaire cosa perquè ja ho donen per suposat, amb el qual els documents tampoc t'expliquen exactament en què consistia. Sabem que tenien molta afició a jugar a daus i a sorts. Vale? Els dos jocs devien ser diferents, però pel que s'intueix dels documents, en els dos hi intervenien daus. No sé la diferència que hi devia haver, però en els dos intervenien daus. Però clar, jugar simplement a daus era molt avorrit, amb el qual hi apostaven. I si apostaven, evidentment, havien de demanar préstecs i començava a introduir-s'hi la usura, perquè també hi havia capellans que eren usurers, i evidentment s'hi juntava diners, apostes, beure, que després ja en parlarem del beure. I on ho feien, això? Doncs no ho feien d'amagat, evidentment. I clar, això és el que escandalitzava més els visitadors, perquè jugaven directament o a les places públiques dels pobles o en uns indrets que es deien tafureries, que vindria a ser, pel que s'intueix dels documents, una barreja entre sala de joc i taverna. Vale? Amb la qual cosa ja es pot imaginar que l'ambient era fantàstic.
Van dir que el capellà d'en Argelagueres i Maurici i Pere Mestre Joan aposten a les sorts, els daus i altres jocs en places i en llocs deshonestos amb jugadors. I quan aposten, hi posen diners seus. Canonges de la Seu d'Urgell, any 1312. A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Bueno, tornem a aquest programa tan interessant sobre vicis, no? Sempre, a vegades la història és tan escèptica que quan introduïm el component més humà sempre és encantador. Comentaves abans que a part de jugar, el jugar sempre com que demana beure, no? I demana una mica més de gresca. Assumim que no bevien amb responsabilitat. Com és la relació d'aquests capellans amb la beguda?
A veure, no en tenim gaires exemples, vale? I els exemples que tenim tampoc ens diuen gaire cosa. Però des del moment en què està legislat que no poden beure, és que ho devien fer. O sigui, en el moment que es legisla alguna cosa és perquè hi ha algú que no ho està complint. Per tant, hem d'intuir que encara que a mi amb aquesta visita no em surti gaire reflectit el tema de l'alcoholisme dels clergues, devia ser bastant estès. Però com que deixa d'aparèixer relativament ràpid, el devien erradicar força bé i força eficaçment. Tot i així, et trobes, quan comences a mirar allí, de dir, ostres, un dels que sí que em diu que bevia era el propi bisbe d'Urgell, Ramon Treballa, vale? Que ens diu, bueno, ho diu en llatí, evidentment, però ens diu que beu molt habitualment de forma exagerada. Vale?
Bueno, reconèixer-ho és el primer pas.
Sí, i també ens, alguns canonges de la Seu ens diu que no tenien mesura a l'hora de beure, però normalment no ens diu gaire cosa més. D'algun capellà d'algun poble ens diu que és embriac i poca cosa més. I només en un cas m'he trobat que ens diu de què s'embriaguen, i evidentment en aquest moment és de vi. I això és tot el que ens explica, però clar, s'ha de suposar que devia ser bastant estès, especialment quan jugaven o quan feien altres coses.
I una de les coses més divertides podria ser que alguns eren blasfems. Ens hem d'imaginar a molts dels nostres capellans blasfemant?
A veure, jo m'imagino, donat el nivell intel·lectual que devien tenir, que després en parlarem, segurament blasfemaven bastant sovint, tot i que la documentació no m'ho trobo molt especificat. Hi hauríem de diferenciar també entre blasfèmia i perjuri, vale? Sí que n'hi ha alguns que blasfemen, és a dir, que diuen paraules injurioses de Déu, de la Mare de Déu, dels sants, i d'altres que cometen perjuri, és a dir, juren per Déu o per Crist o pel que sigui i no compleixen el que juren. Alguns casos sí que et trobes que diuen que sobretot blasfemen pel cos de Crist, ja ens podem imaginar el que diuen, i un dels pocs casos que et trobes de perjuri és que diu que un capellà va jurar que no jugava daus i llavors l'endemà ja el van veure jugant-hi.
Arnau de Capdevila és concubinari públic, diu mal del senyor i és un embriac. Pere Dancs és blasfemador públic del nom de Déu i concubinari, embriac, perjur, i va casar una dona públicament excomunicada a l'Església. Puigcerdà, any 1315.
Realment, sí. Són uns testimonis molt vius i molt divertits.
I molt, no? Clars.
Sí, perquè et porten una mica a imaginar-te com devia ser el comportament d'aquesta gent. Bé, en fi, potser aquests són els temes que hem posat una mica més introductoris abans d'entrar al tema estrella, que ara hi arribarem, però hi ha algun tipus de vici que no haguem comentat? Per exemple, clar, m'estàs parlant de que no tenien un nivell intel·lectual gaire elevat, m'estic imaginant jo, capellans borratxos, que estan apostant, deutes, no sé, fotien caixa, mà a la caixa de les almoines, hi havia algun... Tens algun testimoni d'aquest tipus de comportaments o d'altres comportaments que no haguem tocat aquí?
Home, lo de les caixes, la fotre la mà a la caixa d'almoines, això no em surt, però hem de suposar que no devia ser difícil. Sí que algun cas em surt que venien béns de l'Església o apostaven diners de l'Església, amb la qual era pràcticament el mateix que fotre mà a la caixa. Temes així divertits o curiosos que et puguis trobar de com eren aquests, per anar-nos imaginant aquests capellans del segle XIV, per exemple, n'hi ha un que ens diu, quan entra el capellà a l'Església, el visitador, perdó, a l'Església, ens diu que el capellà té carn penjada assecant-se a l'Església, amb la qual hem de suposar que entraves allà i estava tot ple de pernils penjant, o un altre que et diu que no devia tenir la rectoria ben adequada i cuinava, i ho diu literal, cuina a l'Església i fa tot de desgràcies quan cuina a l'Església, amb la qual ja ens podem imaginar coses que feien. Després, també lligat amb lo de l'alcoholisme i el joc, de molts capellans ens diu que són, en llatí, rixosos, que és una mica difícil de traduir la paraula, perquè seria com baralladors, i jo ho tradueixo com buscarraons. I, per exemple, el capellà de Toses ens diu, és un buscarraons que no para de fornicar i és incorregible en moltes coses. O del Marol, de la parròquia de Marola, diu, el capellà era sediciós i buscava brega i discòrdia cada dia entre els seus parroquians. I planta la discòrdia de moltes maneres i procura que el mal i el dany entre els parroquians seus sigui fervent. I els parroquians van denunciar molts altres mals del capellà. O sigui que ens podem imaginar
una joia,
que no era un santet. O, per exemple, arribaven també fins i tot a la violència, a vegades. El capellà d'Ausàs, a l'Alt Urgell, diu, quan el visitador li mana una cosa, diu, i en sentir aquest manament va vituperar el dit Pere, que era el visitador, l'escrivà i els altres que l'acompanyaven, i els volia atacar posant la mà a l'espasa i cridant amb mala veu via fores, i els deia que no eren altra cosa que falsificadors i traïdors. Amb el qual ens podem imaginar coses així, o per exemple... Clar, tu t'has d'imaginar un capellà religiós seguint les normes de l'Església, però és que ens trobem, per exemple, que el rector de Toralla, el Pallars Jussà, es dedica a anar a endevinadores. O el de Sorre, també el Pallars Sobirà, ens diu que fa experiments, a saber quins experiments devia fer. O el de Timoneda ens diuen directament que era un endeví, o sigui, que la gent anava, el rector de Timoneda, a que fes endevinacions, amb la qual ens podem imaginar un panorama que no devia ser general, però bastant divertit.
Bueno, no us heu equivocat d'emissora, continuem a les portes de Troia. I bueno, entrem ja potser al tema estrella del dia, no? Que tot això de jugar, beure, basflamar, fer un quimicefa a la rectoria està bé, però el que ens interessa, no amaguem, és el tema de la sexualitat, del sexe. O sigui, abans d'entrar ja en casos concrets, podries fer-nos una mica una panoràmica de què trobarem entre els capellans urgellencs en aquest tema?
I tant. Bueno, com ja hem dit al començament, a partir del que m'he trobat, es pot dir que la meitat dels capellans tenien concubina. I pel qui no sàpiga el que és una concubina, bàsicament és una dona que viu amb el capellà però que no estan casats, és a dir, és com un matrimoni. Devia ser una cosa tan habitual que pràcticament no ens expliquen res. Quan tu vas llegint, simplement diu i el rector té concubina. Punt. O sigui, no s'hi posa ni ho critica, amb la qual cosa devia ser superhabitual. En algun cas sí que et diu acostumava a tenir concubina, i llavors dius, què deu haver passat aquí? Doncs o s'ha mort la concubina, o s'ha embarallat, en algun cas t'ho especifica, perquè s'ha embarallat i ja no viuen junts, en altres ocasions perquè ella ha marxat, suposo que farta del capellà, i en algun cas, en algun petit cas, sí que et diu que ja no té concubina, perquè el visitador en una visita anterior l'ha corregit i l'ha fet deixar, que no és el més habitual. Llavors també et trobes que aquestes relacions que tenien els capellans, en la majoria de casos que pots documentar, eren a imitació de les relacions laiques, per tant, eren monògames. Vale? Era el capellà amb la seva dona i molt habitualment tenien fills, igual que a l'escàndol encara era major. I sobretot encara era molt més gran aquest escàndol quan els fills feien d'escolar a l'església. Però després et trobes que hi ha capellans com un canonge de la Seu que té dues dones, una a Montellà, a la Cerdanya, i l'altra a la Seu. Després també, quan et parla de les concubines i dels capellans, et diu, doncs... suposen, o sigui, no és que t'ho diguin, perquè ja ho suposen, que com que tenen una relació practiquen sexe. És quan suposen que no en practiquen que t'ho especifiquen. I et diuen, pues, fulanito i menganita no tenen sexe perquè són vells o perquè el capellà és impotent. I llavors t'ho especifiquen.
D'aquí no dels experiments, potser.
Sí, potser feia intentava fer algun remei a l'Oviagra, no? Després també te trobes els que devien ser uns esperits lliures i no volien ni tenir dona, ni una, ni dues, ni tres. I s'anaven de prostitutes pagant moltes vegades amb béns de l'Església. Per tant, aquest era bastant el panorama que et podies trobar al Bisbat d'Urgell.
I de tots aquests exemples, quin seria aquell que diríem, Déu-n'hi-do, d'aquest farem un llibre a part, aquell que aniria el divendres al Sálvame Deluxe, explica la seva vida?
Home, per mi n'hi ha dos que són espectaculars, que un és el del canonge Ferrer de Barberà, a la Seu, que tenia tres dones, tres concubines, i llavors ens diu que amb una tenia tres fills, amb l'altra en tenia dos, i amb la més nova, i especifica que l'havia acabat d'agafar verge, amb la qual suposem que devia ser una noia bastant jove, si no una nena, perquè això, quan ens especifiquen això, deu ser per alguna cosa, havia procreat un nen que ara tenia 6 mesos. Però és que el més bo, ja dius, bueno, és que ja ho he vist tot, que tenia 3 dones, és que les 3 les tenia a casa. I llavors els testimonis diuen que, com que les té les 3 a casa i dormen i viuen i mengen, que tot sovint se senten crits i baralles en aquella casa. Aquest seria un cas dels que jo trobo bastant espectaculars, o l'altre, el d'Arnau Auré, que era un capellà de Saga, a la Cerdanya, que per mi que s'inventa tota una història per poder justificar tenir la dona a casa, i diu que té una dona a casa, que l'ajuda, i que és perquè ell està malalt, i que té una llicència del bisbe per tenir aquesta dona. Quan el visitador li pregunta quina és la malaltia que té, diu que la té el penis, i que necessita la dona perquè fins que la dona no li xucla el penis ell no pot orinar. Amb la qual ja ens podem imaginar el panorama.
No us perdeu el text que ve a continuació sobre les vivències d'Arnau Auré.
Interrogat sobre l'article 11, va respondre que Ferrer de Barberà, canonge d'Urgell, té 3 concubines amb les quals amb una té 3 fills, amb l'altra 2 i amb la més nova, la qual, segons diuen, va prendre verge, enguany ha procreat un fill petit d'uns 6 mesos. I totes mengen contínuament a casa del dit Ferrer, i de vegades i sovint mengen totes 3 a casa seva, per la qual cosa normalment se senten baralles i crits. Canonge Ferrer de Barberà de la Seu, any 1312. Van dir que la seva concubina, a les places i als llocs públics, revela les confessions confessades al rector. Prats, any 1315. Berenguer Prat, prèvara, va pel món cada dia amb prostitutes. Puigcerdà, any 1315. Interrogat si té concubina pública, van dir que va com si fos un actor o goliar per tot el món amb prostitutes. La Torre de Cabdella, any 1314. El rector gasta els béns de l'església amb una prostituta a Vilanova de Mallà. Argentera, any 1315. Interrogats de la vida dels clergues, van respondre que el rector, que es diu Arnau Auré, té públicament una dona que té com a concubina, i d'això se'n va confessar davant el visitador. I va dir que a causa de la seva malaltia té una llicència del bisbe per tenir aquesta dona. Va dir que la malaltia la té al penis, per la qual cosa no pot orinar fins que dita dona li xucla el penis al rector, cosa que és molt abominable. Saga, any 1315.
Des d'aquí els nostres aplaudiments al nostre tècnic Salva Soler per poder haver llegit això sense fotre's a riure. Bueno, Arnau Auré, quin personatge!
És que tots els que ens han posat, clar, aquest testimoni és fantàstic perquè és que, a més, és llarg i està molt ben explicat, però tots els altres que diuen que van pel poble amb prostitutes... Realment t'imagines una
com
situació...
si fossin actors.
Sí. Una situació que totalment és perpèndica, o la que revela les confessions que li han fet en el capellà i la revela a passa pública. Aquesta també em sembla genial. No sé, Josep, si podria ser en part aquesta intimitat del confessionari que ajudava a que el capellà pogués fer propostes indecents a les seves parroquianes, no?
Tot podria ser, perquè quan te parlen de qui era la concubina, normalment no et diu res, et diu, doncs té una concubina. Però hi ha vegades que, com si fos més problemàtic, t'especifica que és parroquiana seva. ¿Vale? Perquè suposo que deu tenir el caràcter de allò del pastor i les ovelles, no? com que és molt, molt poc decent que el rector es liï amb una de les seves parroquianes. Doncs possiblement no t'estranyi que sorgeixi d'allí d'alguna confessió, que després la dona d'aquest rector anava confessant per les places públiques, que sorgís l'amor entre la concubina i el capellà. També d'on més les podien treure? De familiars. En molts casos ens diuen que és una... que té grau de consanguinitat, normalment el tercer o el quart grau, que això, si no vaig errat, és cosina o neboda. O sigui que eren persones properes al capellà, o directament la serventa, que entrava a servir allí a casa i acabava sent l'esposa. Amb la qual cosa, és possible que entre confessió i confessió sorgís l'amor. Vés a saber.
I encara sort si és l'amor, no? Perquè menys el concubinatge no deixa de ser, com deies, una ficció de matrimoni, però és el tema que hem vist de les...
No, no, i ens ho hem de creure, que era bastant amor, perquè hi ha alguns testimonis, com un d'Andorra, que ens diu que van estar 30 anys junts,
sí, no,
fins que ella va morir.
Conviuen, tenen fills.
Amb la qual hem de suposar que sí, que imitaven les relacions monògames, en principi la majoria.
Sí, després el tema de la prostitució, no?, que és també un dels grans oblidats de la història medieval, que s'assumeix com a tòpic, no?, que hi ha molta prostitució, però que realment és una pràctica absolutament quotidiana, no, no només a parròquies, sinó al propi bordell que hi havia, el mega prostíbul de València o a Barcelona, no?, que és una pràctica també molt habitual, no?, que al final els capellans no deixen de mimetitzar el que fan els parroquians.
Exacte, i el problema, almenys amb aquesta visita, potser amb les altres sí que es posen més amb el tema dels parroquians, és que amb aquesta deixen bastant de banda tot el tema de parroquians, que si anessin darrere de tot el que feien els parroquians, possiblement encara ens trobaríem coses bastant més salvatges que el que podem veure amb els capellans.
I ho hem anat dient, ha anat sortint, però per incidir, quants capellans usdelencs podien viure en concubinatge o en aquesta situació irregular que estem comentant?
Clar, és difícil de calcular, però en base a les respostes que donen, jo he calculat que seria un 50%. O sigui, només prenent com a base les respostes. Però penso que aquest 50% es podria pujar fins i tot a un 60%, perquè en molts casos hi ha esglésies on no troben ningú que faci de testimoni, amb la qual no tenim resposta en aquesta església. N'hi ha d'altres en què respon el propi capellà. En alguns casos sí que és sincer i diu que té concubina, però podem imaginar que en altres casos diu que no en té i en tenia. Amb la qual entre aquestes esglésies que no hi troben ningú i aquestes que respon el propi capellà, jo crec que aquest 50%, gairebé 51%, es podria pujar fins i tot a un 60%.
I jo et preguntaria, ja sé que ens has comentat al principi que no s'havien conservat altres visites d'aquest període concret, però realment als altres bisbats podia ser així? O...
Sí, sí.
També...
Les dades que tenim d'altres bisbats, com el de Barcelona, que està molt estudiat, o el de Tortosa o el de Girona, són bàsicament les mateixes.
I també fins i tot al nord dels Pirineus hi havia aquests comportaments?
No ho sé perquè no hi he estudiat. Sí que hi ha algun estudi de més enllà dels Pirineus que et diu que hi havia alguns capellans que suggerien la possibilitat de travessar els Pirineus perquè aquí els capellans podien tenir dona, amb la qual cosa allà els devien perseguir bastant més que aquí.
Més controladets, com a mínim.
Faré una pregunta, però jo no sóc medievalista i si m'heu de tirar una pedra me la tireu. Però, aleshores, quin és l'èxit de la reforma gregoriana que volia regular tot això i volia una mica, diguéssim, parar aquesta mena de comportaments?
Doncs almenys aquí al nostre territori no gaire. Potser en altres territoris sí, però et trobes tot això quan sobre el paper hauria d'estar reformat des de fa 2 o 3 segles i...
Un fracàs, vaja.
Sí.
Bueno, també seria interessant fer una visita parroquial avui.
Bueno, primer que ja no trobaries tants capellans.
Sí, bueno, però...
Seria interessant.
Que al final potser és un problema de sinceritat el que tenim i no un problema sí. De...
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Thank you.
Molt bé, aquesta primera part del programa l'hem dedicat a explicar, en base al treball que ha fet el Josep, doncs aquesta mena de comportaments dels capellans al segle XIV, que està molt ben estudiat. Però ara anirem a parlar de per què han arribat a tenir aquesta mena de comportaments, aquests capellans de poble. És perquè apenas tenien formació, que és pel qual doncs, no s'escapaven d'aquests vicis de la societat?
Home, jo penso que, a veure, devien ser gent amb molt poca formació. Suposo que els que pràcticament tenien una mica d'estudis a l'època devien ser els que acabaven en llocs importants, ja sigui en catedrals, en monestirs. El capellà d'un poblet del Pirineu pràcticament potser ni sabia llegir i escriure, s'aprenia el que havia de fer i poca cosa més. I també hem de tenir en compte que devia ser molta gent sense cap tipus de vocació. Tenir en compte que eren, suposo, s'ha de suposar famílies que tenien un munt de fills, l'hereu doncs era l'hereu i els altres els anaven col·locant com podien i molts acabaven fent carrera eclesiàstica, amb la qual la vocació que tenien era pràcticament nul·la. Si això ho juntes amb pocs estudis, doncs el resultat és el que possiblement no saben ni discernir el que han de fer i el que no han de fer.
No, i al final també que partim d'un presentisme molt evident, no? Perquè al final la nostra sexualitat és una sexualitat que neix al segle XIX amb tota la amb tot els tabús de l'era victoriana. Sí que és cert que a Trento també s'intenta regular, però la sexualitat que vivia o els cànons de la sexualitat d'un home del segle XIV, del segle XV o del segle XVI eren molt diferents als nostres, no? Llavors, a vegades i és evident, no, que les vides pastorals ni els testimonis, ni els enquestadors, ni els encastats veuen que estan fent una cosa tampoc molt diferent a lo normal, no? Que al final, clar, a vegades és més una qüestió nostra que des del segle XXI pensem, hòstia, què estan fent, no? Aquesta gent, més és problema nostre que no problema d'ells.
Totalment, és així.
Doncs hem vist potser el comportament d'aquests capellans de poble, hem tingut un moment, una ocasió per comentar què feia el bisbe d'Urgell, que ja hem vist que era un embriac i que de vegades es passava una mica massa amb l'alcohol. L'alta jerarquia eclesiàstica podia pecar d'aquests mateixos mals i amb aquests comportaments potser tan salvatges com hem vist, o potser podia ser una cosa més camuflada, dissimulada?
Jo crec que era bastant igual. Potser no tan evident ni tan exagerat com podem trobar amb un capellà de poble, però sí, quan llegeixes les respostes dels propis canonges de la Seu, tots tenen concubina, juguen, beuen, amb la qual n'hi ha d'usurers, etc. Per tant, veus que sí, o sigui, no, era igual que fos un canonge de la Seu o el capellà d'un poblet del Pirineu.
Bé, i doncs, arribats a aquest punt, ja hem vist què feien, com ho feien, per què ho feien, però quin és l'objectiu de la visita, o l'objectiu de tot plegat, no? Perquè suposem que hi ha una voluntat de càstig o no hi havia aquest tipus de càstig, i en cas de que l'hagués, primer si servia d'alguna cosa, i en què consistia aquest càstig per a aquestes pràctiques que gairebé s'hauria de castigar el contrari, no? Perquè eren potser més majoritària la gent que incomplia les normes que la gent que les complia, llavors potser que caldria era canviar la norma.
El que et trobes és, com us deia al principi, en teoria la visita era per reformar i mirar el que estava malament i intentar-ho arreglar. Però llavors, quan et llegeixes els registres, et adones que, per exemple, ja siguin capellans o ja siguin parroquians, no els castiguen. Entès càstig, doncs, per exemple, si té una concubina, doncs obligar-la a deixar-la. Perquè això també en teoria ho perseguien no només amb els clergues, sinó també amb els parroquians. Tu no podies estar vivint amb una dona sense estar casat, t'havies de casar. Però trobes que simplement, doncs això que us deia abans, va anar enumerant. Doncs fulanito té concubina, punt. El que sí que et trobes en altres visites coetànies és que els obliguen a deixar-les. Vale? I si no les deixen, se sotmetran a pena d'excomunió o d'entredit de l'Església. En el cas d'aquí, no ens trobem ni una cosa ni l'altra. El que em trobo és que els imposen la pena o d'excomunió o d'entredit si no paguen la quantitat que el visitador creu oportuna per tenir concubina. Vale? O sigui, no els hi diu, però si no deixes la concubina abans de tal dia, estaràs excomunicat. No, si no pagues X sous per tenir concubina, estaràs excomunicat.
Al final el que estan fent és normalitzar-ho.
Exacte, estan fent que aquest tio digui, bueno, jo per la riquesa d'aquesta església i tot, doncs hauré de pagar, doncs cada cop que vingui aquest visitador, 5 sous per tenir la meva dona.
Els impostos.
Exacte.
I existeixen, es podria fer una, cronològicament alguna sèrie, és a dir, alguna visita pastoral dels anys posteriors o de les dècades posteriors en les que podem retrobar alguns d'aquests personatges que apareixen per veure si la seva situació ha canviat o no?
En algun d'aquests que us deia que es visiten 3 anys seguits, sí que en algun cas, com us he comentat abans, sí que diu en una visita anterior, bueno, que el visitador el va reformar, amb la qual cosa hem de suposar que en una visita anterior li devia dir que el deixés, o ell mateix, al veure que això no ho trobaven bé, va deixar la concubina. Però no ens trobem visites posteriors que ho diguin. I, a més, el problema que hi ha amb Urgell és que, després d'aquesta visita de 1315, no en tenim cap altra més conservada fins al segle XVI. Amb la qual aquests ja feia temps que criaven malves.
I ja per anar tancant una mica el tema del programa d'avui, ens has comentat al principi que la visita no només tenia per objectiu centrar-se en els comportaments dels capellans urgellencs, sinó centrar-se també una mica en l'estat general de la parròquia, si l'església estava bé, etc. D'aquestes qüestions, què ens en pots dir fent-nos 5 cèntims? Realment els edificis estaven ben conservats, hi havia un bon manteniment, hem sentit aquest capellà que cuinava dintre de l'església o l'altre que hi tenia carn. L'estat, estaven bé aquests temples?
Sí, per norma general els edificis estan perfectes, perquè tret de 2-3 casos com el de l'església de Drall, que ens diuen que està enrunada i que no hi poden fer missa, tret d'algun cas així excepcional, els edificis estan perfectes. El que et trobes és, llavors, quan inspeccionen coses de dins dels edificis, bàsicament les principals, que és la reserva eucarística, els sants olis i les piques baptismals, que tenen alguns fallos. Bàsicament, que ni els sants olis ni la reserva eucarística estan tancades amb clau, això seria el problema bàsic, però ja està, i que la pica baptismal tampoc està coberta, que s'havia de cobrir perquè l'aigua no es corrompés i no hi entressin bitxos al ser aigua beneïda. Bàsicament, no trobes gaires problemes. Bueno, sí, llavors, veient els personatges, que la roba està bruta, les estovalles de l'altar o les robes pròpies del bisbe, dels capellans, estan brutes, però això és tot.
Sí, i comentaves al principi que aquesta visita pastoral no era només enfocada al bisbat d'Urgell, sinó que era una panoràmica d'altres, de tot l'arquebisbat de Tarragona. Suposem que els comportaments eren molt, molt semblants, però hi havia comportaments, hi havia vicis o comportaments estranys per regions, és a dir, els d'Urgell eren més puteros que els de Vic eren més borratxos, o com...
Bueno, tot i que aquesta visita, com deia, estava pensada per tot l'arcabisbat, només s'ha conservat el d'aquí, el d'Urgell. El que sí que es conserven són altres visites normals i corrents d'altres bisbats, i sí, en línies molt generals, sí que et pots trobar algun cas així que difereixi una mica, però en línies generals et trobes el mateix a les que han estat més estudiades, que són Girona, Barcelona i Tortosa, et trobes exactament el mateix. Sí que depèn del visitador, llavors té unes manies, un es mira més l'edifici o l'altre persegueix més els usurers, però en línies generals és el mateix.
I després una altra qüestió. Moltes d'aquestes anomalies es documenten perquè hi ha algun parroquià que fa de testimoni.
Exacte.
Hi ha algun cas de represàlia per part del... O es pot saber...
A veure, veient el que responen i com ho responen, no crec que hi hagués cap tipus de represàlia en absolut. El que sí que et trobes alguna vegada és el capellà que té por, perquè en algun cas et diu i assabentat de que venia el senyor visitador, ha fugit, s'ha amagat. Però veient com responen els parroquians, no crec que hi hagués cap represàlia. El que sí que et trobes és que en alguns casos, sobretot Andorra es veu molt clar, devien ser els personatges més importants de la població. Perquè, per exemple, a Andorra, que es visita 3 vegades seguides, 3 anys seguits, sempre fan de testimonis les mateixes persones. El qual s'intueix que podien ser els potentats del lloc.
Sí, però també és el moment, principis del 14, en què comencen a configurar-se els consells municipals. Llavors, ja a les parròquies o a les viles amb certa grandària hi ha uns mecanismes institucionals paral·lels a l'Església que sí que permeten aquest contrapoder.
Les recomanacions troianes.
Passem a l'espai on avui tenim un convidat, que és el Josep. Ens explicarà, ens recomanarà algun material més per aprofundir doncs, a tot el que m'ha explicat avui, que segurament doncs, també és un material bastant exclusiu, no? Podríem dir.
Bueno, mira, si voleu llegir la tesi, està penjada al TDX, que bueno, hi ha tot un totxo dels documents en llatí, que això, mira, qui en sàpiga que s'ho llegeixi, però el primer volum, que és on es van explicant els exemples i el que ens trobem, i una mica el que m'ha explicat avui, però més extens, us ho podeu llegir. I també recomano això, perquè ja és un llibre, ja està editat, bueno, és un llibre, són quatre volums, és el Vivir en l'edat media, Barcelona i su entorno en los siglos XIII i XIV, del Josep Baucells, que és un estudi, pràcticament una enciclopèdia, de com era el bisbat de Barcelona en aquests dos segles a partir de les visites pastorals. I allí sí que et trobes de tot, és perfecte, perquè ell l'avantatge que té, que no tinc jo, que són uns anys concrets, ell té una sèrie i pot fer des de finals del 13 fins a finals del 14.
Bueno, realment dona de si, aquest tema dels capellans. Jo, quan preparàvem el programa, ja estàvem rient una mica de com aniria tot plegat, però quan sents els testimonis i comences a parlar de totes aquestes qüestions, realment et fas un tip de riure, perquè no t'ho esperes, no? Vull dir, realment, potser si no ets un profund coneixedor d'aquesta època, no t'esperes que els capellans tinguessin aquest tipus de comportaments.
Bueno, o sí. El problema és que, com sempre, a l'edat mitjana ens movem, som captius dels tòpics que hem generat com a societat sobre l'edat mitjana. No? L'edat mitjana és una època fosca, bruta, repressiva, no? En el que no hi ha sexualitat a l'edat mitjana, no hi ha pràctiques sexuals, i després et trobes que hi ha l'especulum al fodere, no? Que és un manual de com follar. No? Llavors, o llibres sobre com depilar-te el pubis per estar bé, per coses que semblen molt modernes, però que el problema, repetim, no el tenen els medievals, els tenim nosaltres, no? Llavors, una visita pastoral o documents d'aquest tipus sempre ens trenquen la zona de confort, no? Que al final és un problema nostre. I aquí ho reivindiquem molt, perquè com ja el Sergio no es cansa de repetir, té dos medievalistes al costat, però jo crec que aquest és un dels punts claus per repensar l'edat mitjana, no? Aquesta edat mitjana oblidada, que perquè creiem que no existís no vol dir que no existís, no? I les visites pastorals i tots els temes que hem parlat avui, clar, podem veure com una perversió, com una cosa rara, però al final no era més que la quotidianitat a les viles, parròquies catalanes durant generacions.
Home, jo crec que també molts oients els hi haurà quedat clar, perquè quan hi ha un mercadillo medieval hi ha allò de depilació medieval, no? Que també, sempre hi ha la botigueta aquella.
Molt bé, doncs avui un programa una miqueta diferent. Hem fet una font primària gairebé de bona part del programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Josep Palau.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
Encantat que hagis estat aquí. Sempre que vulguis, doncs, quan vagis avançant els teus estudis, doncs aquí a Porta de Troia, encantat que vinguis.
És que... Gràcies.
I a més, la coincidència de que estem gravant aquest programa un 14 de febrer, que hi ha pocs dies millors per tocar aquest tema.
El dia
no?
De Sant Valentín. Molt bé, moltíssimes gràcies a Oliver Vergés.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a Alberto Retxe, al Salva Soler, al control tècnic, i us ha parlat Sergio Rodríguez, i nosaltres, com sempre, us esperem la propera setmana amb un nou Portes de Troia.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Retxe i Oliver Vergés.
Col·laboradors:
Albert Sánchez Carmona.
Tècnic de so:
Salva Soler.